Bon dia i bon Nadal a tots. En l'últim capítol vam estar parlant de què era la crítica textual. Vam parlar sobre si Jesús va néixer en un estable, vam revisar el relat dels evangelis, sobretot de Lluc, i vam exposar aquestes paraules del grec, com és la paraula catàlima, que feia referència al lloc on havia nascut realment Jesús, una part de la casa, pandokeion, que és el que vol dir fonda pública, i catàlima, que, com hem dit, és una cambra d'una casa familiar. Hem parlat també de la paraula fanne, que és on va néixer Jesús, el anomenat pessebre. Vam parlar, en definitiva, reconstruint a partir del grec on va néixer realment Jesús. I avui parlem d'un altre tema també molt curiós que no sé si molta gent s'ha plantejat, i és el concepte de la puresa ritual i l'espai domèstic, que també tenia una importància en el temps de Nostre Senyor. En la cultura jueva del temps de Jesús, que estava regulada, evidentment, per la llei de Moisès, perquè eren jueus, recordem, l'acte de donar a llum fàcilment generava el que s'anomenava tumà, que era la impuresa ritual. Era una situació simbòlica, no era una situació moral, perquè ningú fa res malament, evidentment, tampoc per als jueus tenir un xiquet, d'acord? Però el que sí que provocava és que impedia temporalment l'ús d'espais sagrats o d'hospitalitat formal. Per tant, allà on naixia un xiquet no podien estar els convidats. És per això que aparten a la catàlima, com havíem dit abans, a Jesús per a néixer. No era un estable com a tal, sinó que, com van comentar l'altre dia, era una cambra de la casa. Hi ha un text que és Levític 12 i el que diu Levític és que després de néixer un xiquet n'hi ha 40 dies d'impuresa i després de néixer una xiqueta 80 dies, el doble. Després ja cadascú pot fer les lectures que vulgui d'això, però això és el que diu Levític, no? Durant aquest període, la mare no podia, evidentment, accedir al temple, no podia anar al temple. Els espais que havia utilitzat quedaven ritualment impurs. I aquesta impuresa, a més, es podia transmetre a persones i a objectes que entraren en contacte. Quin era l'efecte pràctic dins de la casa, com parlàvem l'altre dia? L'habitació alta o noble, la catàlima, era l'espai reservat als hostes, a menjar, en comunitat, i a situacions, en general, d'hospitalitat formal. Si un part havia tingut lloc ahir o tenia lloc ahir, l'estança, evidentment, quedaria ritualment impura i no podia ser utilitzada per a la recepció dels convidats. I l'impuresa el que feia era afectar a la casa per contacte. I això, en moments com el del cens, que era el cas, era especialment problemàtic, perquè el més normal és que la casa estiguera plena de familiars que anaven allí a censar-se. Què diuen els escrituristes, els biblistes? Ells diuen que precisament per evitar contaminar l'estança noble, Maria probablement es va situar a la part de baix de la casa, a la sala comuna on hi havia el pessebre i lluny de la catàlima que estava reservada als hostes. Aquest espai, per tant, ja no tindria la seva funció d'hospitalitat formal. Era un espai reservat i en un àmbit de la vida quotidiana. Pot ser que amb animals a la nit, pot ser. Estava també previst per a situacions menys ritualitzades, però un punt important no era una humiliació, no era humiliar-se, era simplement una decisió pràctica que preveia ja la normativa cultural jueva. Així, Josep, com dèiem l'altre dia, torna a aparèixer com un home responsable que preveu la llei de Moisès i l'aplica, que protegís a Maria en un espai funcional, íntim i tranquil, no és una persona, no és un home superat pel caos, sinó que resol la situació difícil amb respecte per la llei i el context social. I després, la purificació al temple. Immediatament Lluc relata en 2:22, quan es van complir els dies de la seva purificació, segons la llei de Moisès, el van portar a Jerusalem. Parla del que estem parlant, del que estàvem parlant al principi, de la purificació, de que s'havien complit els dies de la purificació. El que demostra l'evangelista és que el marc legal jueu és absolutament conegut per a ell, confirma també que Maria i Josep observaven la llei, que la respectaven, i dona coherència al fet que el part es va produir en l'espai que era més adequat, d'acord amb la llei levítica, de la casa. Si Lluc és precís en la purificació posterior, té molt de sentit que també es pressupose la correcta gestió del lloc del part, evidentment, perquè havien tingut cura de tots els detalls. El pessebre és una solució ritualment neutra. Allà on mengen els animals, el fanne, no eren objectes rituals, formaven part dels estris domèstics comuns, no estaven sotmeses a restriccions de puresa i, per tant, posar Jesús allí era higiènic, no contaminava cap espai sagrat i s'adaptava a la configuració que realment tenien les cases. Quina connexió teològica podem fer? El que subraien els biblistes és, podríem dir, una profunda ironia. Jesús naix en un espai considerat ritualment de baixa categoria, molt humà, però és precisament ell qui més tard relativitzarà totes les barreres de la puresa, totes les barreres de la llei. Aleshores, quan interpretem també aquest text, és curiós que ell, eixa llei, la posa sota la gràcia. Per tant, probablement l'evangelista, el que està fent així novament, és donar-los un missatge. Recordem també que els cristians eren perseguits, per tant, aquests missatges moltes vegades no hi havia una altra manera de donar-los que d'esta manera simbòlica, amb símbols, amb narracions, amb contes. És també una anticipació simbòlica perquè naix fora de l'espai sagrat convencional. Viurà sempre entre els marginats, els pobres, els impurs, els exclosos i finalment, com hem dit, abolirà el pes ritual de la llei amb el principi de la misericòrdia i de l'amor. En resum, la qüestió de la puresa ritual dona aquesta explicació sòlida, reforça la lectura domèstica del relat de Lluc, fa encara més creïble l'actuació responsable de Josep i integra en el relat la lògica jueva del segle I. Per tant, com vam dir l'altre dia i també destaquem avui, Jesús probablement va néixer dins d'una casa a l'espai interior on estava la menjadora, el pessebre, respectant la normativa jueva de puresa i en Josep actuant com a cap de família prudent i conscient, no inconscient i caòtic. Aleshores, llegim el Nadal d'una altra manera, com pot ser l'hem llegit moltes vegades. La imatge, el símbol, és que Déu no entra al món en un santuari purificat, sinó en una casa de veritat. En totes les limitacions socials i rituals que té la vida quotidiana. Pot ser el Nadal és menys folclòric, menys idealitzat, però així és molt més humà, molt més real.